Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses a les emissores de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte tenim la companyia de Leandro Lamor, director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut.
Bona tarda.
El Joan Corbera, periodista, escriptor, advocat. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
I també amb nosaltres, Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana al Converses, el senyor Miquel Vilardell. Senyor Vilardell, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és el president del Col·legi de Metges de Barcelona. Volem parlar amb ell de moltíssimes coses, però abans que res li hem de demanar un diagnòstic de del sistema de salut públic català. Hi ha hagut molts canvis els últims anys, hem parlat de retallades, d'ajustos. Jo no sé, aquest model, si ha donat bons resultats, mals resultats, quin balanç faria vostè a dia d'avui?
Avui encara...
Febrer 2013.
Avui el diagnòstic, crec que encara podem fer un diagnòstic acceptable, bo, i en quant al pronòstic de futur, si no retallem més i no toquem massa més aquest sistema públic de salut, doncs tirarem endavant. Si fem moltes retallades en aquest sistema públic de salut, probablement el nostre malalt al final del camí ens dirà adéu.
Vostè, com a president del Col·legi de Metges de Barcelona, els metges poden suportar més retallades, senyor Vilardell, o ha arribat un moment que ja... No poden anar a més, ja.
Jo crec que els ciutadans no poden suportar més retallades.
Ni uns ni altres, ni vostès ni els ciutadans.
La garantia de que aquest sistema públic de salut continuï endavant, i els professionals i els treballadors sanitaris, que han demostrat realment una forma de treballar excel·lent, que ha fet que no es notessin les primeres retallades com es hagueren notat si no hagués fet per ells, doncs en aquest moment no podem apartar-los a més, i aquests professionals i treballadors crec que diuen prou, continuarem treballant com fem, però sobretot no toqueu gaire més aquest sistema de salut.
Vostè com a metge suposo que també les ha patit aquestes retallades, no?
Bueno, igual,
Com les ha viscut? Amb indignació? O amb resignació?
Jo a nivell personal no hi entraria massa, perquè penso que sóc persona molt i molt privilegiada, i per lo tant... seria dir coses que no són reals, no? El fet de ser una persona ja vella que doncs, té la plaça de catedràtic i de cap de servei, doncs no ens podem queixar de les nostres remuneracions que hem tingut. Per tant, nosaltres som una excepció. La majoria de professionals sí que han notat en què els seus salaris baixaven, alguns d'ells, entre una cosa i l'altra, el 35%. Per tant, això és moltíssim. Per què dic un 35%? Perquè part de la rebaixada que han tingut els propis funcionaris i treballadors, molts se'ls van reduir el nombre de guàrdies que tenien, que era una font d'ingrés importantíssim també per ells. Per tant, entre una cosa i l'altra, és un percentatge molt alt.
Vol encetar aquesta ronda de preguntes al Joan Corbera.
Sí, ara
Joan,
que parlava dels sous dels metges, grosso modo, què cobra, per exemple, un metge de medicina general en un CAP? Què cobra un especialista en un hospital? Què cobra un cirurgià? Per tenir una idea a l'audiència. A vegades es parla, sí, però no se sap exactament.
Mira, el metge, que vol dir amb dedicació gairebé exclusiva en un centre hospitalari, en un centre d'atenció primària, de 8 del matí fins a les 5 de la tarda en els centres hospitalaris, aquest metge, si no fes guàrdies, que digués no tinc guàrdies, i fos metge que estés en plantilla i que tingués una carrera professional mitja d'alguns anys, arriba a 2.300, 2.400 euros.
Nets.
Nets. Però la forquilla, hi ha professionals en aquestes èpoques que estan des dels 1.200 euros i altres que n'hi ha a la forquilla fent guàrdies i fent més coses que passaran dels 3.000, 3.400 euros. Aquesta és la forquilla de la majoria de professionals metges i metgesses que treballen aquí a casa nostra.
Actualment, parlem molt de les retallades, només cal anar a qualsevol centre hospitalari, veure per tot arreu l'estop amb les tisores, però, evidentment, només estan funcionant bé. Però hi ha qui està plantejant, jo crec que s'ha inclús des de la Generalitat, però en tot cas s'ha plantejat, de que determinades despeses, hospitalàries, d'atenció mèdica, primàries, cal retallar-les, per exemple, per salvar el sistema. Diuen, escolta, cal tallar algunes coses o reduir algunes coses per salvar el conjunt del sistema. I, per exemple, una cosa que recentment he sentit diverses vegades és que als centres hospitalaris el pacient pagui la minuta, el menjar, per exemple. Diuen, escolta, no és l'assistència sanitària en sentit estricte, i que això s'ha de salvaguardar de totes maneres, però, per exemple, això, el menjar, altres atencions puguin passar. Podem anar cap aquí o això creu que no es produirà?
Mira, jo crec que no sé si estalviaríem molt, penso que no estalviaríem massa i que no arreglaríem el problema. Penso que el nostre sistema de salut necessita més recursos de moment, de forma immediata, i aquest obtenir més recursos ha de venir donat per un pacte polític important de consens, on vinguin recursos per la via que els polítics creguin que sigui la forma més idònia, no? Via impostos, via taxes. Crec que aquesta és la forma immediata. I a mig i llarg plaç és a base d'aplicació de mesures de medicina preventiva, de salut pública i de millorar l'eficiència en el nostre sistema. Millorar l'eficiència tant amb la pràctica clínica, disminuint la variabilitat de la mateixa, desplegant una agència de qualitat on hi haguessin guies de pràctica clínica consensuades, ben aplicades i seguides per un costat, i també reestructuració de serveis per optimitzar recursos, no? Crec més en això que no pas que anéssim a petites coses com podria ser això que acaba de dir vostè, amb què realment afectaria un grup poblacional no massa gran, perquè avui hi ha tendència a que la gent no hagi d'estar ingressada. Avui hi ha tendència a que l'estada dins dels centres hospitalaris sigui estades curtes. Hem de fer que el malalt crònic cada dia més estigui a casa seva i tingui atenció domiciliària. Aquest és el futur.
Leandro.
Sí, una de les imatges de la crisi que veiem cada dia és la protesta de funcionaris de diversos col·lectius, no? davant les retallades, i una d'elles, una imatge molt potent, és la dels metges, el col·lectiu dels metges. Jo volia preguntar per la gent que s'està escoltant si tot això, per vostè, ha tingut algun efecte negatiu sobre la imatge corporativa dels metges, com pot ser que hi ha gent que pugui pensar que a lo millor, perquè aquest col·lectiu està en contra i està empipat per el tema de les retallades, doncs a lo millor això té una repercussió a l'hora de l'atenció cap al ciutadà. Què els hi diria?
El ciutadà pot estar tranquil, perquè el professional mèdic és un professional molt vocacionat, i encara que ell a nivell intern pugui estar molt malament o se senti maltractat, que no pateixi el ciutadà, perquè quan tingui un problema de salut i estigui davant d'un metge o una metgessa, aquesta la tindrà bé, sempre, perquè és un professional que té molta vocació, que estima la seva feina i la fa a gust. És a dir, es cansa treballant, però no s'avorreix. Anirà a protestar una vegada acabada la feina, anirà a la taula a protestar demanant un millor tracte a nivell de política de personal, de carrera professional, però al moment d'estar davant del malalt se n'oblida. I això ha fet que aquí a casa nostra quasi no es notés realment totes les retallades que s'han tingut de produir en el nostre sistema sanitari.
A lo millor que no s'ha notat, però per exemple no fa pas gaire encara tenim unes imatges de televisió de les vagues, podríem dir, no sé si salvatges o com es pugui dir, que hi ha hagut a la sanitat a Madrid, no? Vull dir, ja estan setmanes i setmanes, en fi, fent vaga, hi ha hagut problemes seriosos a la comunitat de Madrid. Vull dir, algun problema a baix de tot hi ha, senyor Vilardell, no?
Sí.
Poder que no ho notem, o no ho tenim encara a sobre, no?
Cap davall, però clar, dels professionals que tenen molts problemes, i tenim molts problemes, evidentment, però si intentem solucionar les taules de negociació per un costat.
El que passa és que el ciutadà no entén una vaga de metges.
No, i la vaga de metges, clar, es fa, perquè és un dret que tenim que tots els ciutadans, evidentment, quan es fa vol dir que probablement s'ha esgotat totes les vies de diàleg quan s'han fet. Això per un costat, no? I que, evidentment, que és l'última cosa que hem de fer i que seria bo que féssim, no? Jo penso que Madrid ha estat un altre tema molt diferent que Catalunya no s'ha produït. Ha estat els vents de privatització important que Madrid bufaven i que van fer aixecar la població i que el ciutadà va entendre, perquè tampoc volia aquests vents, el ciutadà. Aquí a casa nostra Això no ha set o no ha estat. I per tant, en principi, aquest problema no l'hem tingut i espero que no el tindrem, perquè aquí a casa nostra tenim un sistema públic concertat, per un costat important, i per altra banda un sistema públic com a tal amb estructura pròpia, amb què conviuen, i penso que tenim un sistema públic global que és positiu, que no l'hem de tocar, que no l'hem de remenar massa, que l'hem de millorar i que no hem d'inventar-nos masses més models i que hem d'intentar buscar els recursos probablement fent altres coses, però no tocant això que ha costat molt i molts anys de tenir-ho.
Veurem si respecten els polítics, senyor Garrotell, aquestes bones intencions. Joan, digue'ns.
Sí, el que passa és que des d'un punt de vista economicista, l'administració, doncs, algunes administracions consideren que deixar la gestió dels hospitals a empreses privades doncs els hi suposarà menys despesa pública, tot i garantint uns estàndards, una determinada qualitat, és a dir, una assistència universal, etc. I alguns exemples hi ha a Madrid, hospitals que fins i tot socialment molta gent no sabia que determinats hospitals de Madrid, no recordo el nom, tenien aquesta fórmula de gestió privada, anaven i es creien que era un hospital públic, en realitat era privat, i fins i tot consideraven que funcionava molt bé, etc. En el cas de Catalunya, abans ho comentàvem a micròfon tancat, hi ha hagut el cas d'alguns CAP o l'assistència primària on els propis metges doncs, han creat la seva, no sé si cooperativa o empresa, per gestionar aquest CAP, i en concret n'hi ha algun que vostè i jo compartim a Vallcarca que funciona molt bé. No sé si algun tipus de fórmula participativa de la iniciativa privada ajudaria a una millor gestió dels recursos, que en definitiva són limitats.
Sí, els recursos són limitats, però tenim un sistema públic aquí a casa nostra que funciona molt bé i que el que hem de mirar és que la gestió amb tots aquests centres públics que tenim fer-la el millor que puguem i modificar allò que s'hagi de modificar. No cal introduir a vegades nous models amb allò que ja tenim i que ja funciona i que funciona molt bé. Si que reajustem aquesta eficiència amb els punts on veiem que cal fer-ho. En quant a models dintre el sistema públic de salut, models de gestió, evidentment tots són vàlids. Hi ha models de gestió privada que poden entrar en model públic, evidentment que podrien ser eficients, igual o més. A Catalunya hi ha experiències amb les entitats de base associativa. Han set entitats que funcionen molt bé, la majoria. Els professionals estan contents, estan incentivats. Però també hi ha centres d'atenció primària, que no són sistema EBAS, que també funcionen molt bé. I que l'únic que hauríem de fer és donar més autonomia clínica en els professionals. És a dir, també ha de ser possible fer bona gestió dintre els sistemes públics de salut. És a dir, això que és impossible, que hi hagi bona gestió en els hospitals públics, jo no hi crec. Crec que hi pot haver-hi bona gestió dintre els hospitals públics, el qual no vol dir que la gestió privada, evidentment, molts hospitals funcionen perfectament en gestió privada, nets i transparents, i que només cal un control extern important dels mateixos. Prou. Però ha de ser possible que el que tenim ben gestionat, jo crec que anem per bon camí.
Fer-los més autònoms, doncs, aquesta gestió dels hospitals. No privatitzar-los,
una autonomia de centre, però més important.
I fer-los
amb què els beneficis que es poguessin produir
reverteixin dins,
o els riscos que hi poguessin a veure reverteixin sobre els propis professionals treballadors. Però això ha de ser possible dintre també el sistema públic.
És una mica el model que s'havia parlat aquests dies, no sé si m'equivoco, doctor, de l'hospital clínic, del com es volia posar en
hospital
pràctica.
Clínic, jo veurem el model final que tindran.
S'havia parlat d'un sistema.
Ells separen el model patrimonial del de la gestió, amb dues fundacions, i evidentment no sé com desenvoluparan, qui formarà part d'aquesta fundació de gestió, però sí, el que sé és que el clínic, dintre els organismes que gestionen els professionals, intervenen molt. Tenen molta veu i, per tant, quan la veu dels professionals treballadors se sent, s'escolta i s'arriben a acords, vol dir que és allò el que volen pel centre.
Molt bé, esteu... deixa'm un segon, només situo una mica els oients que esteu escoltant el Converses a les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el senyor Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges de Barcelona, i en companyia de Leandro Lamor, el Joan Corbera i el Daniel Arasa, que era el que volia preguntar. Ara sí, Daniel, endavant.
Gràcies. Aquests últims temps, un tema de debat clar ha estat el de copagament. D'un costat hem tingut l'euro per recepta, després tornat a retirar, conflictivitat entre la Generalitat i el Govern Central, el govern autònom de Madrid, que també ho volia posar-ho. I, d'una altra banda, la gent paga una part de les més alta de la que pagava abans en les diverses medicines o prestacions. Quin resultat es pot dir, concretament, de l'euro per recepta, si s'havia tingut? I, en tant, aquest copagament si ha contribuït de debò a reduir les despeses, com a mínim, en matèria farmacèutica.
Bueno, segons les dades de la Conselleria, evidentment, l'euro per recepta té dues finalitats, on ha aconseguit dues, no? Primer, menys receptes per un costat i després ingrés d'uns diners a partir de l'euro, no? Per tant, això sí que és un fet. Ara bé, aquestes mesures, totes que són, tant de fre per poder anar com d'entrada de diners, cal valorar-ho cap d'uns anys. Perquè has d'analitzar si hi ha hagut persones que aquest euro l'ha frenat d'anar a buscar un medicament que necessita per la seva pressió, per la seva diabetes, i que per culpa d'aquesta petita barrera econòmica no hi va, i aleshores venen complicacions per aquests factors de risc. Aquest és un anàlisi, encara que jo crec que és poc, però evidentment hi és. Per tant, fer un anàlisi en aquest moment és difícil. Hi ha estudis fets en molts països a favor i en contra d'aquestes petites barreres, no? Però el que és segur és que alguna cosa s'haurà de fer perquè arribin més recursos en aquest sistema. I torno a repetir, pacte polític.
Pacte polític per tot, no? Bueno, de certa manera és el que demanava el conseller Ruiz aquesta setmana al Parlament, crec, no?
Jo crec que
la sanitat no fos utilitzada com a arma de confrontació política, no?
Jo crec que han de dir
un gran acord entre tots.
Amb les polítiques socials, clar. Perquè si no ho tenim molt difícil. Si no, realment, aquest sistema de salut... Tots els sistemes de salut, per molt que tu estalviïs, els pressupostos creixen cada any. Perquè, per sort, tenim grans investigadors que innoven i que porten les seves molècules, els seus instruments, a la cartera de serveis, perquè millora molt la qualitat de les persones que estan malaltes i que ho necessiten. I, per tant, bé, les has d'introduir. Bé, ho has d'anar. Quan hi ha un medicament que millora la vida d'una persona, l'has d'introduir. I li has de donar. I aquests són cars, eh? Les noves molècules són cares.
Però, doctor Vilardell, utilitzar la sanitat, per exemple, o l'ensenyament com a arma política, això als partits els costa deixar d'utilitzar-ho, eh?
Sí, exemple, però jo penso
demà,
que...
Demà mateix que hi ha una manifestació en defensa de la sanitat pública...
És tan forta
pública...
la crisi econòmica que tenim. És tan forta en aquest moment i tan poques les coses sòlides que encara tenim. I una d'elles és el sistema sanitari públic de salut. Que cal aquest pilar que tenim fort, de prestigi, cal que l'aguantem.
Permet potser un detall? Perdona, encara no només és un detall, no. És el tema de privatització. Perquè quan sé totes les protestes, que ja sempre diuen contra la privatització, i llavors dius, on està la privatització moltes vegades? Com m'ho plantejo jo, ho he vist en sanitat, ho he vist en ensenyament, i potser estic equivocat, però després dius, no, si no hi ha cap previsió de privatització amb això. Però sembla que és un leitmotiv sempre...
Perquè sempre hi ha el risc a sota, perquè s'introdueix i sempre hi ha el perill. El fet de que es pugui donar una càpita d'un territori a una empresa determinada, el fet de que quan hi ha manca de recursos es pugui passar la gestió d'un hospital amb una empresa privada, aquí no s'ha donat. Aquí no s'ha donat dintre els hospitals públics. Només s'ha produït la donació a la gestió amb una àrea bàsica de salut. Però, i prou. Per tant, no podem aixecar la veu en aquest moment per dir que s'ha fet. Si s'aixeca la veu, és per avisar que majoritàriament la gent no vol. I per tant, i que s'expliqui molt bé, si es tingués mai pensat, que es parlés molt amb els professionals i els treballadors perquè no hi hagués la confrontació. M'explico? És més sempre la temença que la realitat en aquest moment.
La meva pregunta va una mica dirigida per...
Perdona, perquè...
No, és que, al contrari, és fantàstica perquè, com a modo introductori, no? Perquè la meva pregunta anava una mica en aquest sentit. Vostè presideix el Consell Assessor de la Generalitat en matèria de sanitat. Jo no sé si a banda de les recomanacions que fan per millorar el sector, també vostès no recomanen a la Generalitat que expliquin millor tot el que és la transformació del sistema sanitari, perquè fa l'efecte de que que a vegades el conseller de Sanitat el que va sempre és a la defensiva sobre informacions, globus sonda, que apareixen primer i després ha d'anar sempre d'una manera reactiva.
No?
I aquesta setmana ha passat amb aquest informe que una consultora havia presentat i tota la polèmica que ha portat. Vostè creu que s'explica malament?
Els
nostres polítics s'expliquen malament a l'hora d'aplicar... I per què costa tant explicar-ho,
sí.
Això?
El Leandro que comentava aquest informe, i si em permet, sí. Per als oients, era que un informe d'una consultora que... era per privatitzar 18 hospitals públics que hi ha a Catalunya, no? El conseller ho ha desmentit.
Totalment.
Doctor Vilarell,
he parlat amb el conseller i m'ha dit que era un informe antic del 2011, sí. I que no tenia pensat de cap manera fer-ne cap ús en absolut i que no hi havia pensat en absolut. Per tant, tema tancat. Penso que la comunicació és important. Però, esclar, s'ha de comunicar allò que penses fer que ja tens decidit fer. Perquè si vas creant expectatives de fer coses o rumors que van sortint i les has d'anar negant, malament rai. Jo penso que, per exemple, ara s'ha explicat el Pla de Salut de Catalunya. Doncs expliquem-ho bé, aquesta és la política que hem de fer, marquem endavant. Ara, en aquest moment, a damunt de la taula, diuen, escolti'm, ara venen noves retallades. Expliquem bé la cosa. Expliquem com serà. Això sí que és importantíssim. Quan sapiguem bé el que hem de fer, expliquem-ho immediatament. Abans que el rumor no comenci, perquè després és imparable. Per tant, aquestes temences venen moltes vegades de rumors, però rumors que algunes vegades amb comunitats veïnes poden més ser veritat. I per tant, és un risc. I perquè a vegades hi ha persones dintre el sector salut i dintre l'economia de la salut que fan els seus informes, perquè és el seu pensament, i que creuen que així aniria més bé. Però, és clar, compte, un informe fet en un despatx ha de tenir en compte després que amb la seva aplicació es necessita una acceptació per part dels treballadors, professionals i tots els agents que estan treballant a peu de cera cada dia. I això és molt important. I, per tant, un informe amb la veu d'aquests professionals, d'aquests treballadors, i amb les opinions d'aquests treballadors i professionals, és molt important. Per tant, jo penso que a vegades el rumor neix per una informació a partir d'un informe que fa un economista de la salut, un grup consultor, etc., que són informes que poden estar molt i molt bé, però que una cosa és un informe i una altra cosa és el que es pensa fer en realitat i l'aplicació de la veritat. Crec que la comunicació hi ha de ser, i ha de ser sobretot quan ja es vol prendre una resolució i no crear expectatives, dir, escolta, podríem posar una taxa aquí. No, digue-la quan la taxa sigui i digues com l'apliques, com afecta l'equitat, com afecta la universalitat, com afecta, com serà, hi haurà topalls, no hi haurà, etc. A vegades ens precipitem en comunicació i altres vegades falta la comunicació per explicar on som i cap a on anem.
Però això sembla que és un problema que no és només d'aquest govern, sinó de governs anteriors també. Recordo la consellera de Sanitat, sí. Marina Geli, un parell de vegades que va tenir que desmentir unes suposades declaracions sobre copagament i tal. Per què costa tant?
Perquè és un tema de molta sensibilitat. I què passa? Que quan la consellera Geli, quan va sortir, que no ho va dir mai, però va dir, diu, fem la comissió que vaig presidir jo, i fem la comissió, i va sortir, quan va néixer aquella comissió, ja amb la paraula euro per visita. I ja està morta.
Ja està.
Perquè l'euro per visita, això, ja és un concepte que té una base ideològica. I entre els partits de dreta, centre i esquerra, escolti'm, allò no pot sortir bé de cap manera, de cap manera. I si no ho explica molt bé el ciutadà no ho entén, això. El ciutadà no ho entén, perquè diu, escolti'm, abans de tocar amb mi la butxaca, arreglin altres coses, treguin altres organismes que jo no sé exactament què fan. I aquest és el problema. I treguin burocràcia, i treguin càrrecs, abans de tocar-me'n a mi la butxaca, que ja prou me l'han tocat i a vegades ja no tinc feina.
No, no, jo crec que estem tots d'acord amb el que va dir. El que passa és, clar, això per què no es fa bé, doctor Vilardell? Vull dir, vostè, perquè assessor del president de la Generalitat, no l'escolta el senyor Mas a vostè?
Perquè hi ha barreres ideològiques importants entre partits polítics en forma d'aplicar, en forma d'on anar a buscar aquest recurs. Pregunto a cada partit polític com obtenir més recursos pel sistema de salut. Vostè creu que es posarien d'acord?
No.
Uns en dirien impostos, no, però... impostos directes. El que més ric que és, que pagui més. Uns. No li assenyalo, però ja li puc dir. Uns.
Són deduïbles.
L'altre diria, no, impostos de cap manera. Escolti'm, no. Posarem taxes. Taxes a on? Amb allò que pot ser perjudicial per la salut, etcètera. Sempre anem als mateixos llocs. I els altres dirien, res de tot això. Millorar l'eficiència del tema. Com si es pogués fer d'un dia per l'altre. Creant tensió dintre el sistema, a més no poder. I altres diran que sigui l'Estat central que pagui, perquè la financiació aquí a Catalunya és dolenta. Per tant, miri vostè...
Ens dibuixa un panorama
tot difícil. Tot això, posi-ho damunt de la taula i digui com es posen d'acord. I el president que busca una solució que sigui factible, que es pugui aplicar des de Catalunya, que es pugui aplicar des de Catalunya, per un costat, que no n'hi ha gaires, o pràcticament cap, per un costat, i, evidentment, després ja, com que si tu no pots ingressar recursos, has d'anar per l'eficiència i apretar, i estrenya. I aquí és el gravíssim problema que hi ha en aquest moment. I per això jo demano, escolti'm, posem-nos tots d'acord amb aquelles mesures que no afectin el concepte ideològic, que el ciutadà hi estigui d'acord, que digui, jo vull col·laborar perquè el sistema públic de salut ha de continuar, posar aquest pacte social junt amb el pacte polític de partit. Jo penso que és el que hauríem d'anar.
Els professionals com vostè, aquí, que n'han passat molts, sempre ho diuen, els empresaris, un gran els segons pactes de la Moncloa. Vostè, un pacte per la sanitat. Vindrà algú de l'educació, un pacte per l'educació. Però escolti, els polítics no ho fan, això. Per què no els agafen? Els polítics, no sé, es tanquen un dia en un hotel o en una habitació.
Escolti, això s'ha fet.
Posis d'acord tots plegats.
Això s'ha fet.
I el país els ho agrairà molt, eh?
Això s'ha fet. Només la Merkel ho aconsegueix.
Això s'ha fet.
Això pel ciutadà és un drama. És un drama. Vostès ho tenen molt clar, però els que ens manen no tenen clar.
És que el polític, quan surt, està individualment allà, pot pensar ell el que vulgui, però després...
Els vots, està per guanyar les eleccions, no?
I té un partit a darrere, i un aparell a darrere, i unes eleccions...
Això és un drama.
A curt termini.
Això és un drama.
Una curiositat. Quantes vegades es reuneix aquest Consell Assessor? Quantes vegades us reuniu amb el president de la Generalitat a l'any? Com funciona?
Bueno, abans, en aquest moment, encara no està constituït l'actual Consell Assessor, per tant jo parlo de l'anterior govern. Nosaltres
que està en funció, el senyor Vilardell.
Nosaltres normalment fèiem una reunió cada dos mesos de tot el Consell Assessor i nosaltres se'ns encarregaven uns informes com la demanda de l'atenció primària, n'hi poso un exemple, no? Doncs bueno, llavors reunim experts que parlen del tema, entreguem aquest document al president i nosaltres ja sabem que no és vinculant a res. El president pot fer d'aquests informes el que cregui oportú.
I la temàtica la trien vostès o són per encàrrec
del govern? Ens l'encarreguen. I per tant, res més. Nosaltres no fem res més. És a dir, no és un consell assessor del conseller de Sanitat, que això mai ho ha estat. Per tant, el Consell de Salut farà la seva política, ni tampoc és un consell que hagi d'anar a les directrius del govern, sinó que és un consell que quan se li demana un informe el fa amb la forma que el Consell creu i amb les persones que es demanen l'opinió sobre aquell tema. Per tant, és una cosa d'entregar. En cas o no cas, això és un tema...
Depèn del president.
Més
polític, no?
Sí.
Molt bé, esteu escoltant com tots els dissabtes a aquesta hora converses a les emissions de la cadena Còpia Catalunya i Andorra. Aquesta setmana amb el senyor Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges de Barcelona, i en companyia de Leandro Lamor, Daniel Arasa i el Joan Corbera, que és el que vol fer la segona pregunta. Endavant, Joan.
Sí, m'imagino com en gairebé tots els àmbits de la vida és en l'escola on comença la medicina, amb bons hàbits, una bona educació per part dels nois perquè visquin una vida saludable, etc. Això entronca amb el que vostè abans ha comentat de la medicina preventiva. com a mecanisme, no, per estalviar recursos a mig i llarg plaç, més aviat entenc. M'agradaria que em posés algun exemple de protocol o de teràpia que s'hagi aplicat aquí a Catalunya en medicina preventiva i que funcioni bé. Bueno, a tall d'exemple, no?
Penso que Catalunya primer ens va portar aquesta fase preventiva a les escoles, un programa a nivell de l'escola important. Per tant, jo penso que això, els hàbits alimentaris a les escoles s'ha introduït moltíssim. Això penso que es porta molt bé. Després es va fer la llei de salut pública, que es va desenvolupant en aquest moment, i penso que és una bona llei, per un costat. Per tant, això, l'enfoc està ben fet. Però els hàbits, evidentment, no s'implanten d'un dia a l'altre, eh? Sinó que és molt progressiu. A la gent se li hauria d'entregar un paper a les escoles, a les universitats, recordant-los que menjar bé és important, perquè l'obesitat és un factor de risc important per la hipertensió, per la diabetes. Per tant, menjar bé de forma alimentació saludable, això és important. Esmorzar bé al dematí, quan se marxa de casa. Dormir correctament les 7-8 hores cada dia, penso que és important. Fer exercici físic, caminar o fer algun esport, penso que és important per evitar el sedentarisme. Mirar-te de tant en tant la pressió arterial, perquè si la tens malament, corregir-te-la. Mirar el sucre, perquè si el tens malament el corregeixis. I mirar-te el colesterol de tant en tant per corregir-te'l. Junt amb això, si a més ets optimista, estàs alegre, que la vida és important.
I tant.
Que no hi hagi crispació, ni competitivitat, ni aquesta crítica ferotge, ni a vegades que no és positiva, sinó una mica de rialla i d'alegria i una mica d'optimisme. I en aquests moments que hi ha aquesta crisi tan important, penso que hem de donar missatges d'optimisme i d'esperança. Si féssim tot això, aquestes regles tan senzilles, penso que la vida ens aniria millor. No és que no hi haguessin malalties, però no hi hauria tant envelliment patològic. Viuríem els anys que anem visquent i probablement més saludables, i tindríem un envelliment més actiu i no consumiríem tants recursos. La gent, quan som grans i passem de 65 anys, gairebé el 30% dels recursos del sistema de salut els gastem. Per què? Perquè hi ha un 15% de la gent que envelleix de forma patològica.
Ara que
parla... abans no s'ha cuidat.
Ara que parla de l'envelliment, abans de començar el programa, el doctor Vilardell m'estava explicant a mi, encara no havien arribat la resta de convidats a la taula, que està preparant un llibre que sortirà el mes de juny. Jo no sé si li trepitjo la notícia
no
volia comentar, però un llibre sobre les patologies que surt o què?
Sinó sobre situacions en què la gent gran es poden trobar
quan
i que no són situacions mèdiques, sinó situacions dintre el seu àmbit,
doncs, si es vol...
que no m'agradaria que s'hi trobessin, no? La situació del seu entorn familiar, la síndrome de l'oreneta, anar de fill en fill sense tenir mai un espai fixe, el síndrome d'Ulisses del Vell, el trobar-te estrany a casa dels altres, encara que siguin familiars, enyorant aquell lloc que tu havies passat tota la teva vida amb la teva companya o company i ara estàs sol, el síndrome de la solitud, el síndrome de Diògenes del Vell, de la ruïna, per no haver fet previsions econòmiques, unes vegades i altres vegades per semblar-te que no en tindràs prou, perquè penses que has de viure molts anys i no en tindràs prou. Tot això no sembla important, però és que la gent gran és molt fràgil, i quan vostè parla d'aquestes crisis econòmiques en aquest moment, la gent té por. Quan vostè diu, compta amb els diners que hi ha al banc, compta que si no pagaran pensions, l'etapa de la vellesa, un és fràgil, i aquestes coses fan molt mal. I quan un ho diu, ha de pensar que hi ha gent que escolti que fa mal. I no es pot començar a dir, compte amb això, perquè aquestes són muntanyes. El que un supera fàcilment a l'edat jove, 35, 40, 45 anys...
70, 80 anys...
70 anys no supera res, ni 75. Són autèntiques muntanyes. I, per tant, aquest és el motiu del llibre. Si puc ajudar a que alguna d'aquestes situacions no es donin en el futur.
És un llibre amb experiències viscudes per vostè i els seus pacients, no?
I, per tant, és el que vull transmetre, res més.
Jo prometo dir-li que l'invitaré a participar perquè porto present entitats familiars i aquest és un tema que hem de tractar aquest any i l'any que ve, precisament en relacions amb la ONU, la família, etc. I per tant, ja li anticipo, ja que ha sortit això, que l'invitaré algun dia a explicar aquestes coses, no? Però ara parlava vostè de la part, diguem-hi, si es pot dir, final de la vida, o la part d'etapa com avançada. Jo vaig a parlar d'una cosa de principi de la vida, que primer ha sigut polèmica aquests alguns darrers mesos. Hi ha hagut un judici, el cas Morín, cas d'avortaments.
Bona tarda, senyor.
Era un secret a voces, allò que es diu, de que es feien avortaments de qualsevol manera, en qualsevol situació i tal. Però resulta que després això s'ha acabat en absolució.
Està recorregut el tema, eh?
Sí, però de totes formes, és allò que diem de, pel que segueix una mica això, és allò que no s'ho creu ningú, perquè, vull dir, tothom sabia això. S'han fet, si tu vols, potser, digues, plantejaments de que unes proves que potser després no han estat acceptades, o que persones que havien denunciat després van dir que no se'n recordaven de res, etcètera.
I sobretot va haver-hi una cosa, és que una mala instrucció del cas per part de la jutgessa. Perquè això ho ha reconegut. Aquí a Espanya hi ha una doble actuació de jutge. És a dir, primer un instrueix i hi ha un altre que sentencia. El que ha sentenciat en aquest cas ha criticat molt en la pròpia sentència l'actuació del jutge instructor, que ha impedit doncs, una investigació adequada del cas.
Hi ha un nom, Joan?
De la jutgessa?
Sí,
però tampoc en farem sang.
Tampoc
en farem sang.
No, una mica que en aquest sentit ja sé que ja el col·legi de metges no interferi en la justícia, això està clar. Això no, però una mica no els sobta una mica, els preocupa que algunes coses que semblen bastant evidents, i com és aquest cas, i que tothom que va fent càmera oculta, si es vol, però que després això sembla que en la justícia se ho passa, però com diu...
Que no passa res.
No passa res.
No passa res.
Bueno, jo li tinc de dir que l'important és tenir una llei sobre l'avortament que sigui ben clar, transparent, que hi hagi un gran acord de consens amb la majoria de la població. Per mi això és fonamental.
Això és molt difícil, aquest consens.
És fonamental. Abans demanava una cosa, però és fonamental. I en segon lloc, evidentment, hi ha una sentència dictada i on aquest país doncs, acceptes la sentència, no? El problema és, a vegades, els testimonis que un pot donar, com poden canviar un moment a l'altre, no? Per motius que siguin, no? És el que dèiem dels valors personals de les persones, no? Si el testimoni pot canviar d'un dia per l'altre, malament rai, no? Perquè aleshores, evidentment, si no tens els testimonis principals, que són els que et diuen d'on vaig dir, no és veritat, i ara dic una altra cosa, és francament difícil, no? Penso que en aquest cas és més aquest tema el no haver hagut un testimoniatge fort que res més, no? Però en tot cas, en fi, jo penso que a la vida hem d'actuar sempre amb la màxima correcció possible i sobretot els professionals metges hem d'actuar amb la màxima professionalitat, sense prejudicis, evidentment, i fent les coses el màxim de ben fetes possibles.
La meva opinió. Com a president del Col·legi de Metges tenia dos preguntes molt curtetes. Una és, amb la crisi hi ha molt atur al col·lectiu de metges, i la segona és per què és necessari un conveni laboral propi dels metges? Perquè és un tema que potser la gent no coneix.
La primera cosa és, atur mèdic no n'hi ha massa, hi ha un empleo precari, en el sentit de dir contractes molt precaris en males condicions, comparativament amb el que teníem, això per un costat, però resulta que com que hi ha molta urgència, doncs els metges es van col·locant. L'última que tenim, els metges que han acabat les seves especialitats aquí a casa nostra, s'han col·locat prop del 75% l'últim any, vol dir que es col·loquen normalment, el que passa que han de fer un, dos, tres, quatre treballs, i tots ells mal remunerats, però la suma de tots els permet viure. Això per un costat, és a dir, precarietat laboral. Segon, per què conveni a part? No van els metges contra cap altra disciplina sanitària. Respectem a tothom, coneixem el treball multidisciplinari, però el metge té una professió amb molta responsabilitat, que coneix ell molt bé aquesta responsabilitat i com fa l'acte mèdic, i li sembla que el tracte del que administra hauria de ser un tracte, almenys, un diàleg previ o l'altra taula, previ a qualsevol altra taula, no sé, previ per conèixer millor el que està fent aquest professional en els seus centres, per explicar millor
perquè a vegades no són coses traspolables. Amb una taula gran de negociació on altres professionals poden tenir altres coses i altres interessos. Res més que això.
Joan Corbera.
Sí, hem parlat molt de metges i de pacients. M'agradaria que ens parlés també d'altres dos col·lectius molt importants en el sistema, que són les infermeres, o infermers també n'hi ha, i els farmacèutics. Quina visió en té?
Respecto moltíssim, perquè penso, jo soc de les persones que crec en els equips multidisciplinars i crec en el treball interdisciplinar, i crec fermament. Estem en un moment difícil, perquè com que no hi ha feina per tothom, d'un país que sobrava amb els metges, ara resulta que faltaven metges i n'importàvem. Ara, em falta, em sobren, evidentment, quan un sobra, la competència la vols tota. I a vegades, en aquest moment, en època de crisi, pots entrar en lluites entre competències. Tristíssima realitat. Tu no pots prescriure, la prescripció és meva, etc. Jo crec més en el treball pactat, consensuat i amb l'equip. I allà ha de ser possible. Gran paper d'infermeria. Infermeria és un pal important de paller dintre l'estructura dels centres hospitalaris i d'atenció primària. Penso que és molt important. Estan moltes hores al dia al costat del malalt, aportant coneixements tècnics importants, per tant, ajuden a cuidar el malalt. Penso que és molt important el tenir cura del malalt, per tant, això és molt important. I el farmacèutic, el paper del farmacèutic, jo penso que tant en l'atenció primària, tenim una xarxa de farmàcies molt importants al nostre país, que són centres de salut, són centres d'informació. Per tant, jo penso que han de ser unes fonts d'informació de la bona prescripció farmacèutica. Per tant, jo penso que juguen un paper amb la regulació, amb la prescripció, amb el control. Per tant, jo penso que són grans professions i que hem de treballar conjuntament.
Doctor Vilardell, ara es parla molt sovint de la xacra de l'atur. Hi ha molta gent jove aturada. Medicina, infermeria, farmàcia, és una bona sortida per als nostres joves o millor que es busquessin una altra branca?
Totes les disciplines sanitàries són molt bones. És a dir, qui té la vocació li aconsellaria que ho fes.
Que continués.
Perquè treballarà. Aquí,
en millors o millors condicions, però treballarà.
O en un altre país, o on sigui, però treballarà. El més important és que tingui vocació i que li agradi.
Però a dia d'avui, que és millor mirar cap al mercat interior o mirar cap a fora?
No hi vingui a fer diners. Vingui a guanyar-se la vida correctament per viure correctament, però no per fer diners.
I estan
sortint? Si ja s'ha de fer diners a través de la salut dels malalts, anem per mal camí.
I està, Espanya és un país ara exportador de metges?
Sempre n'ha estat. Primer, venen molta gent de Sud-amèrica a formar-se aquí a Espanya. Aquests són normalment els que se'n van i sembla que marxi molta gent, però és que són gent que han vingut de fora a formar-se i se'n van. Altres marxen avui dia també perquè van venir en època que faltaven professionals i ara ja en sobren i per tant tornen cap al seu país. Altres perquè els seus països estaven molt malament quan van venir aquí i ara estan en ple creixement. Diputats se'n van cap allà. I després tenim un col·lectiu de metges nostres que van a formar-se fora. I això és bo. Jo crec que l'intercanvi, el que tinguem metges treballant als Estats Units, a Anglaterra, a França, penso que és positiu. I després molts tornen, i molts no. Però això, evidentment, hi van per formació.
Això realment és molt important. I un aspecte que potser als pacients, a la gent li pot interessar, que és de que sembla que els centres hospitalaris, després de qualsevol intervenció, la gent se l'envia molt aviat cap a casa. Però molt aviat. En part pot ser bo, perquè la gent és més a gust a casa, si pot, que no pas allà. Però és precisament arrel, d'una experiència personal, de que vaig tenir que tornar a ingressar, m'han entrat uns quants que els ha passat una mica el mateix. És a dir, escolti, han sortit i han hagut de tornar en un cert percentatge relativament important. No tinc estadístiques. Això anem bé en aquest sentit o la gent se l'envia massa aviat cap a casa precisament per estalvi?
Que no, jo crec que marxen quan el professional creu que ha de marxar. El que es fa és que hi ha unes unitats de suport en el domicili. I quan vostè marxa a un centre hospitalari, hi ha hospitals que tenen el que es diu l'hospitalització domiciliària. L'endemà venen a casa seva un equip mèdic amb infermera i el miren. I fan el mateix que feien a l'hospital. Això és l'hospitalització domiciliària. Després d'intervencions quirúrgiques, doncs hi ha aquestes unitats. Això s'han d'anar desplegant. És molt important, perquè llavors no passaria que haguessis de tornar, perquè et solucionen el problema a casa. I quan ets gran, hi ha les unitats d'atenció domiciliària, que en diuen PADES, que tenen també professionals metges, psicòlegs, treballadors socials, infermers, van al domicili a atendre aquesta persona que o bé està en fase pal·liativa i no té per què estar en un hospital, o necessita unes atencions per part d'aquest equip. És a dir, hem de desenvolupar més aquests equips de suport al domicili. L'hospital és car. El dia d'estar d'un hospital és molt car. I si volem fer sostenible aquest sistema, hem de gastar pocs dies d'hospital cap al domicili i donar suport a domicili.
Tinc entès, vostè m'ho dirà millor, que les urgències també són cares, perquè hi ha uns mínims protocols. No sé si el cost mitjà d'un pacient a urgències pot ser 200, 225 euros, més o menys.
Sí, sí.
Que sí? Que entri una persona a urgències, 225 euros, i són molta gent que passa. Però també és veritat que molts professionals i polítics diuen, no, és que hi ha gent que va a urgències que no hi hauria d'anar. Potser això està passant menys ara, sí. I haurien de derivar potser cap al CAP o cap a un altre tipus d'assistència.
Cada dia, quan hi ha una millor informació de com fer l'ús de la xarxa que tenim sanitària, hem d'informar correctament com fer un ús, És a dir, la gent se l'ha d'educar sanitàriament i se li ha de donar informació per un costat. Avui tenim Sanitat Respon per telèfon, que pot ser una via. Tenim un servei d'urgències mèdiques a domicili que funciona, crec, molt bé, per un costat, i després tenim els centres d'atenció primària i tenim, en algunes zones, centres d'urgències a nivell de barri. Per tant, tenim mecanismes. Però, evidentment, durant molts anys se sabia que vas a l'hospital i et solucionen el problema bastant ràpidament, encara que t'haguis d'esperar, però t'ho solucionen bastant ràpidament, no? Per tant, hi ha aquesta tendència a anar a l'hospital, no? Jo crec que ha disminuït. Però la gent que va a l'hospital no hi va perquè sí, Hi va perquè té la sensació de que té un problema important. Ell la té. I esclar, això no pots dir, és que vaig allà a perdre el temps. No, jo tinc la sensació que estic fumut. I el millor quan arribi em diuen, home, vostè no treure, té una pedreta, té un petit còlic nefrític que li marxarà i que probablement no caldrà més, però esclar, per aquell malalt ell no ho sap i té un patiment important. Per tant, això sempre és difícil de mesurar. Qui fa un mal ús del recurs sanitari? És molt difícil.
En aquest sentit, jo volia tornar al tema de l'euro per recepta que es va posar en marxa aquí a Catalunya, després s'ha hagut de retirar, el tema del copagament. Eren incompatibles les dues mesures, no? Es va posar en marxa massa precipitadament això de l'euro per recepta, sabent que després des del govern central arribaria el tema del copagament.
No se sabia, perquè els polítics sempre diuen d'entrada que no faran copagament i després quan es veuen amb la necessitat han d'aplicar el copagament. Madrid van posar copagament després de que aquí s'hagués decidit l'euro per recepta, m'explico. Per tant, jo penso que sí que és important que dins de l'estat espanyol hi hagi una coordinació, hi hagi una equitat entre els territoris, perquè la gent el que es queixa diu, jo pago i al costat no ho paga. És a dir, l'equitat interterritorial sí, per això hauria de funcionar molt millor el Consell Interterritorial, per a mi és fonamental.
El pagament sí,
de mercat, que precisament en alguns llocs s'hi oposen, diguem-hi, també aquest aspecte, no? Diguem-hi, unificar d'alguna forma tot, precisament algunes autonomies s'hi oposen, precisament, no?
Sí, però hi ha coses que amb el sistema públic de salut la cartera de serveis mínima ha de ser igual a tot arreu. No. Això per un costat, la cartera de serveis. I després la gent, els impostos, aquí te'n poden posar molts o pocs. La gent, home, si no, si en posem molts aquí i fora d'aquí no en posen, realment
és molt injust.
És una distribució no massa equitativa i, en fi, això és el que et diu el ciutadà.
Leandro, Joan...
Sí, avui dia s'ha posat molt de moda amb les noves tecnologies el concepte de doctor Google, no? Gent que té símptomes determinats i va a internet i busca una mica a veure si allò, aquests símptomes es corresponen amb alguna... Des del col·legi de metges, quines recomanacions fan el ciutadà en aquest sentit i estan preocupats per aquest tema? Hi ha casos d'intrusisme o casos que...
Casos d'intrusisme molt pocs dintre l'àmbit mèdic nostre, que no sigui la paramedicina. Avui la informació tothom el té a l'abast molt ràpidament. Informació que, com que no passa el sedàs de la crítica de l'expert, no passa la revisió per prells, el peer review, pot haver-hi informació que no és correcta. i pot donar falses expectatives o espantar molt o donar informacions que et fan una empanada al cap que no t'aclares i et preocupes contínuament més del compte o menys del compte. I que quan vas amb el professional li exigeixes coses que tu has llegit. I per què no em fa això? I per què no em fa això altre? Induïm per un costat. Qui és el responsable de tanta informació? Les noves tecnologies, però també ho som una mica els professionals, els investigadors, que molt ràpidament sortim a la premsa dient que hem investigat no sé què, quan encara no hi ha evidència de que tingui utilitat real i ja parles d'una hipòtesi, això servirà perquè dintre uns anys la metàstasi de dalt no hi sigui. Digui-ho llavors. Ja no cal que ho digui avui.
Bueno, té una funció
perquè si no,
no
demà em demanaran això i jo no ho tinc.
Bueno, els mitjans de comunicació també ens fem ressò d'això, sí. També. Bueno, però, estem creant expectatives, bueno, a vegades.
Bueno, però, de fet, també expliquem el que ens
expliquem, sí, perquè cada setmana hi ha una convocatòria, sí, de premsa sobre un nou descobriment.
Però més d'un.
I a més que es publica molt bé, això.
Tenen fons de...
Però a mi fa la sensació que creem expectatives.
Així tindran uns fons, si això està perfectament...
Això, la xarxa, la facilitat d'introduir informació. Nosaltres creiem que poc a poc medicalitzem la societat, perquè amb informacions que surten, el tema mèdic surt amb els diaris amb molta freqüència. Doncs tot això sensibilitza molt el malalt. I això crea el que jo anomeno, i molta gent, la síndrome del malalt informat. A vegades estàs malalt de tanta informació.
Doctor Vilardell, hem de posar el punt final a la conversa d'aquest dissabte. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres i fins a la pròxima ocasió.
Moltes gràcies.
El senyor Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges de Barcelona, que ha fet conversa avui amb el Leandro Lamor, Daniel Arassa i el Joan Corbera. Tornem la setmana que ve, dissabte, com sempre, emissora Escadera Còpia Catalunya, converses, com deia, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.